Bon dia. Un mes més tornem a ser amb tots vosaltres per oferir-vos el Trasbarrat.
Quatre setmanes plenes de coses per explicar-vos en aquest espai cultural que us porta a Ràdio Falset.
Un espai literari que ja sabeu està inclòs dintre del magazín La Finestra que cada dissabte us porta a la nostra emissora.
Per això també volem obrir aquest espai com una finestra al món de la cultura i en especial al de la literatura.
Ja sabem que no és fàcil l'intent, però per l'esforç que nosaltres hi posem no quedarà.
Esforç i il·lusió que per transmetre-us tot allò que avui us hem preparat per fer-vos passar també una estona, si més no, agradable.
Avui, dia 25 de juny, ja amb l'estiu començat, us volem seguir oferint tot allò que cap en aquest espai relacionat amb la literatura, com són notícies breus al voltant de la cultura i especialment de la literatura.
També us comentarem breument alguns premis i concursos als quals pugueu presentar també els vostres treballs.
Avui també dedicarem un espai del programa a la vida i obres d'un escriptor de les nostres contrades que malauradament ens ha deixat per sempre, en Jesús Moncada.
I passarem per davant d'un aparador de llibres perquè pugueu triar i remenar els llibres que més us convinguin llegir segons els vostres interessos.
I acabarem amb la lectura de la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes.
I ara, sense més preàmbuls, comencem l'últim programa de la temporada amb les notícies del Trasbarrat. Time passes slowly here in the mountains. We sit beside bridges and walk beside fountains. Catch the wild fishes. Tal com hem dit fa un moment, l'escriptor Jesús Moncada va morir la setmana passada a Barcelona a l'edat de 63 anys. En els darrers mesos, la salut de Jesús Moncada s'havia debilitat molt. Finalment, va sucumbir al càncer. L'escriptor era un home de costums, disciplinat, passejador i conversador. Fugia del brogit del món literari que, tot i així, el va distingir amb nombrosos guardons. I també, seguint amb les notícies, també una notícia luctuosa, aquesta setmana, el dilluns, per ser malgrat, va morir l'escriptor i periodista nord-americà Larry Collins, autor de bestsellers, com per exemple Art de París i Crema a Nova York, totes dues escrites conjuntament amb Dominique Lapierre. Com deia, va morir aquest dilluns passat d'una hemorràgia cerebral a la població francesa de Fréjus, segons ha explicat el seu company, Lapierre, amb qui havia escrit la majoria d'obres que ells dos havien fet. Nascut l'any 1929 a West Hartford, a Connecticut, es va llicenciar en Ciències per la Universitat de Yale i als 50 anys es va traslladar a París, on va exercir funcions militars i es va iniciar en el periodisme a l'agència UPI. Va ser l'èxit de la seva novel·la Art de París el que va decidir a dedicar-se plenament a la literatura. Altres obres exitoses del tàndem Collins-Lapierre són O Jerusalem, publicat l'any 1971, Esta noche era libertad, l'any 75, i El quinto jinete, l'any 1980. Després d'aquesta novel·la, Collins va continuar la seva carrera literària en solitari i va escriure Juego Mortal, Immortal, en què va reflectir amb cruesa la resistència antinazi i el desembarcament de Normandia. En la seva darrera època, Collins va mantenir la seva activitat periodística al diari François i la revista nord-americana New York Times Magazine.
I parlant de morts de grans persones, també ens ha deixat Arthur Aulot, el poeta belga que va retornar de l'infern nazi. Encara que la vida començava a escapar-se-li de les mans, Arthur Aulot no va dubtar un moment quan el van convidar a participar a les celebracions del 60è aniversari del final de la Segona Guerra Mundial. Però el retrobament aquesta vegada era el comiat. Només 15 dies després, el 24 de maig, aquest poeta, humanista i supervivent dels camps d'extermini nazis deia adéu a la vida a punt de complir 92 anys.
Els catalanòfils d'arreu del món s'han unit per crear la Federació de Catalanística. Aquest dia s'han reunit, com dèiem, al primer simposi de catalanística a Brussel·les. La meva família és irlandesa. Jo vaig néixer a Manchester i va ser l'afició al futbol la que em va portar a estimar el català. De petit, a l'estadi, Dominic Keup somiava anar a viure als països dels jugadors del Real Madrid, però va aterrar l'any 1983 a Manresa i va descobrir una llengua de la qual no havia sentit a parlar mai. Ara és del Barça i lector de català a la prestigiosa Universitat de Cambridge i membre de la Societat Anglo-Catalana.
De bojos pel català n'hi ha d'altres arreu del món, i aquesta setmana uns quants es van trobar a Brussel·les per unir esforços. Els representants de 6 associacions van firmar un protocol per crear la Federació de Catalanística, amb seu a Barcelona, i cada entitat va signar també un conveni amb l'Institut Ramon Llull. És més, ho van aprofitar per celebrar el primer simpòsium de catalanística. Hi van participar el president del Parlament, Ernest Benach, la consellera de Cultura, Caterina Mieres, i el director del Llull, Xavier Folch. El simpòsium també va ser el conseller d'Universitats, Carles Solà, i la delegada del govern a Brussel·les, Anna Terron.
Suport unànim de 72 països a la diversitat cultural. Els representants dels 72 països que han assistit aquest cap de setmana a Madrid a una cimera mundial de cultura han donat el seu suport unànime a l'esborrany del Tractat de Protecció de la Diversitat Cultural que la UNESCO votarà l'octubre que ve a París. Així ho va manifestar ahir, després de la reunió, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, que va convocar aquesta cimera juntament amb els seus homòlegs del Brasil i de França. Hi han participat representants de 72 països d'Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia, una 50ena dels quals són ministres de cultura. Però hi havia també absències remarcables, com el Japó, la Xina, Austràlia i els Estats Units. A l'esborrany del tractat elaborat per la UNESCO es reivindica la diversitat cultural com a factor de pluralisme, de democràcia, de cohesió social i treball, de creixement sostenible, d'identitat de les societats i els individus i de diàleg. El ministre de Cultura del Brasil, Gilberto Gil, va dir que la qüestió de la diversitat cultural és una de les manifestacions més importants de l'actualitat des del punt de vista polític i filosòfic i representa una nova manera de concebre la cooperació i les cultures que són totes iguals, necessàries i part del patrimoni mundial.
I fins aquí les notícies del Transbarrat.
Searching for love.
I passem ara al recull de premis i concursos, als quals vosaltres, com dèiem, doncs, si esteu aficionats amb això de literatura, podeu participar-hi. Si us sembla, començarem amb el Premi d'Humor, des del 7è Premi El Castell dels Tres Dragons. Com deien, són per a obres de teatre d'humor originals i inèdites. Hi ha una dotació econòmica de 608 euros i teniu temps fins al dia 28 de setembre per presentar els vostres treballs. Si voleu més informació, us podeu dirigir a la llibreria Casa Blava o Cell de Paper, que està a la Rambla de Fiveller número 9 de Mollet del Vallès.
I un altre premi és el 25è Premi Just Manuel Casero de novel·la curta. Els requisits són obres inèdites i la dotació és de 2.500 euros. Podeu presentar-vos-hi fins al 31 d'agost del 2005. I si necessiteu més informació, a la llibreria 22 del carrer de les Hortes, a Girona.
I ara un Premi de Literatura, que és el 7è Premi Memorial Anna Dodas i Noguer, que són per a textos de poesia, narrativa i assaig literari, però que ja estiguin impresos entre el gener del 2003 i el desembre del 2004. La dotació no és econòmica, sinó és una obra artística, i teniu temps per presentar aquestes obres ja fetes fins al 10 de setembre a l'Ateneu de Folgueroles, al carrer Major 22, com dèiem, de Folgueroles.
Tenim també un Premi d'Estudis Turístics. És el Premi Internacional Gabriel Escarré 2005. Els requisits són treball sobre turisme i globalització, gestió de recursos humans i qualitat del servei o bé sobre el turisme com a impulsor del creixement sostenible. La dotació és de 12.000 euros i podeu presentar-vos-hi fins al 30 de setembre des del 2005. Per més informació, a la Universitat de les Illes Balears.
El següent premi és el quart premi Mossèn Romà Comamala, que són obres de narrativa, de tema lliure, però que tinguin una extensió entre 10 i 15 i 50 fulls. La dotació econòmica és 1.000 euros i, a més, també hi ha la possibilitat de la publicació de l'obra guanyadora. Fins al dia 1 de juliol teniu temps i podeu demanar més informació a l'Ajuntament de Vilavella, que està al carrer de Vall número 3 de Vilavella.
Segon concurs Jo Escric de contes infantils. Es tracta d'obres de tema lliure d'una extensió d'entre 7.500 i 15.000 caràcters. La seva dotació és de 3.000 euros i publicació. Es podeu presentar fins al 30 de juny. Per a més informació, a edicionjoescric.com, Palma de Mallorca.
El primer que m'ha produït la lectura ha estat compassió. Ja deus imaginar-te'n la causa. Sóc el contrari d'un lector innocent. Vull dir que conec la història, fins i tot en formo part. Igual que tu, d'altra banda. Tots dos pertanyem a la col·lectivitat que la conserva viva en la memòria. Sé el que significaran les properes hores per als personatges. Allò que per ells encara és present, indifugible, per a nosaltres és passat. I em dol no poder fer res per a la pobra gent, ni solament consolar-los dient-los que a hores d'ara ja són pols, que van entrar fa molts anys en el no-res. En fi, valdrà més que ho deixi córrer abans que no se m'escapi alguna bajanada sobre la condició humana i hagi de penir-me'n a córrer cuita.
Aquest fragment que acabem de llegir pertany al llibre Estremida memòria de Jesús Moncada, escriptor de la Franja, que va morir el propassat dia 13 d'aquest mes de juny. Hi ha vegades que després de sentir o llegir la notícia de la mort d'un personatge públic, notícia que t'arriba pels medis habituals, diaris, ràdio, televisió, et colpeix en funció, és clar, de diverses circumstàncies. Molt sovint i sortosament es tracta de persones d'edat avançada i el trist esdeveniment entra dins d'allò previsible. Tot i així, tota mort és sempre una pèrdua irreparable. L'anunci de la mort d'en Jesús Moncada, a més de despertar molta tristor, resulta una tragèdia. Una tragèdia que ens deixa orfes de les entranyables històries que ens explicava en els seus llibres i que ja no tindran continuïtat. Orfe el poble de parla catalana, i més orfe encara la gent de l'Ebre i de la Franja. Orfes els mequinensans, que a més de perdre un fill, perden l'altaveu de la seva existència i de la seva memòria històrica. Nascut a Mequinensa, en Jesús Moncada va marxar indignat del poble que quedava submergit sota les aigües del pantà de Riba-roja. La mort d'un poble és un fet que ell mai va acceptar ni perdonar, perquè, diguin el que diguin, un pantà acostuma a fer més mal que bé i serveix de ben poca cosa. Tant pels mequinensans com per la gent de Faió, o en definitiva, per tota la gent de centenars de pobles que s'han hagut de trobar en aquestes tristes circumstàncies, de veure com desapareixen les seves arrels i el seu record sota les aigües putrefactes i encallades d'un embassament, resulta molt trist i no hi ha repòs pel dolor que això significa i perdura tota la vida. Mequinensa es troba tota inundada, menys una part que emergeix i encara fa més l'efecte de devastació, com un homenatge a en Jesús Moncada, tal com recorden la seva prosa i els seus llibres, que ara són la seva herència.
Des del 1966, l'escriptor vivia a Barcelona i treballava a l'editorial Montaner i Simón. S'hi va estar 13 anys fent diverses feines i va entrar en contacte amb noms de literatura com Pere Caldés, que li feia de cap i el va adoptar de deixeble. La seva vida com a home de lletres va canviar quan l'any 1971, animat per Pere Caldés, va guanyar el Premi Brugués amb el relat La lluna, la pruna. Aquell mateix any se'l reconeixia amb el Premi Joan Santamaria amb quatre de les narracions del que seria el seu primer llibre, Històries de la mà esquerra, publicat l'any 1981 per La Magrana. Moncada sempre va distingir per ser un autor de producció lenta i no va ser fins a l'any 1985 que va treure El cafè de la granota, un conjunt de 14 contes on ja elevava Mequinensa a la categoria de terra mítica. En aquest llibre es detectaven el que serien les seves característiques, solidesa narrativa, sorneguería i interès per recuperar la llengua viva de les seves terres aragoneses. Tota una veu pròpia que el situaria com un dels autors més elogiats per part de la crítica i també més seguit pels lectors. No va ser fins als finals del 1988 quan va arribar la novel·la Camí de Sirga i amb ella l'èxit que li obriria el món a través de les 15 traduccions. És la història del seu poble i del riu Ebre, des de la Primera Guerra Mundial fins a la construcció del pantà l'any 71, a partir d'una sèrie de personatges que no s'obliden. Amb aquest llibre, Moncada va recollir els principals premis de la crítica i va situar les expectatives ben altes.
A Camí de Sirga, en relata la vida que fou la gran autopista al gran eix de comunicació de l'Ebre. la navegació fluvial dels llaüts, la vida extremadament dura dels llaüters que baixaven l'Ebre carregats de carbó i el pujaven ajudats per animals, i molt sovint la mateixa tripulació estirava una enorme soga pels camins que transcorrien per la vora del riu, d'aquí ve el nom de sirga. També s'ajudaven de velers llatins, com les faluques, que naveguen encara avui pel riu Nil. Aquesta navegació fluvial es va veure interrompuda per les diverses preses que es van anar construint al llarg del riu. Camí de sirga s'ha convertit en un fenomen literari internacional, amb traducció al castellà, al portuguès, francès, holandès, hongarès, danès, així fins a 15 llengües diferents, tal com hem dit abans. L'escriptor Andreu Carranza va dir: «Per a mi va ser una revelació descobrir aquest autor. La novel·la Camí de sirga ha estat un llibre de referència constant. És una obra immensa, un clàssic dels nostres temps que ja té guanyat el veredicte de la posteritat. Recordo que em va impactar. En primer lloc, em va situar la geografia del meu país. La Ribera d'Ebre no s'acaba a Riba-roja, però especialment em va canviar la meva visió literària. El primer exemplar d'aquesta novel·la, no recordo de quina edició, està ple de notes, subratllat, marcat. S'ha convertit en el mapa del tresor ebrenc. De tant en tant em submergeixo a l'atzar en qualsevol dels episodis. És una aventura fascinant. Torno a escoltar la veu de Nelson o d'Arquímedes Quintana, els vells llauters i de tants altres personatges que jo he vist caminar i he escoltat també pels carrers del meu poble. L'obra està estructurada magistralment com una memòria col·lectiva que es desboca en un immens al·luvió de records. I quan agafo el son amb el llibre a la mà, escolto el ressò d'aquella sinfonia wagneriana, el bram de l'Ebre, la seva eterna cantarella, la partitura secreta d'unes notes de ressonàncies mítiques que Jesús Moncada va aconseguir reproduir a les pàgines de Camí de sirga.
L'any 1992 va seguir també el llibre La guerrilla de les estàtues, i després segueixen altres llibres, com per exemple L'estremí de memòria, l'any 1997, i Calaveres atònites, l'any 1999, on l'autor torna a convidar els lectors a Mequinensa, però ara a la Mequinensa dels finals del segle XIX, amb una de les seves llegendes de bandits i amb històries nascudes de tertúlies al cafè, explicades per la gent gran que després de dinar van a fer la botifarra, plogui, nevi o faci sol, de converses de matinada, a casa d'algun bon amic informador. El mateix escriptor havia dit de Mequinensa que era tan autora com jo mateix de les meves obres. Una faceta poc coneguda del notable escriptor era també l'afecció per la pintura, i és autor de molts treballs que no han vist la llum del públic. Era solter i vivia amb la seva mare, no conduïa i estimava els animals, que a més sempre anava a buscar a les gosseries municipals. De molt jove va estudiar magisteri a Saragossa i també va arribar a exercir de mestre. Després va anar alternant la seva vida entre Barcelona i el seu poble natal. Poc amant d'homenatges i de copets a l'esquena, va refusar sistemàticament actes públics amb els quals era convidat.
El darrer títol de la seva obra és Cabòries estivals, un recull dels seus escrits a la premsa. No són gaires perquè Moncada no era amic de publicar els diaris. Preferia les llargues passejades amb el seu gos per Gràcia, on vivia, i anar baixant per la Rambla, uns recorreguts que li permetien topar sovint amb altres col·legues. Aleshores, Moncada s'aturava, la feia petar a peu dret i continuava amb la seva caminada. Aquell era el seu parèntesi entre les hores que passava escrivint narracions o traduint, una activitat que li permetia guanyar-se la vida i enriquir-se intel·lectualment, com quan va dedicar tot un any al Comte de Montecristo d'Alexandre Dumas o a la Volta al món en 80 dies de Jules Verne. Fa mig any, la malaltia li va fer abandonar aquesta rutina. La setmana passada, el seu passeig acabava per sempre. Perdem un important escriptor català de la Franja, així és com ell s'anomenava, que desgraciadament encara tenia moltes coses per explicar-nos. Ben segur que ens hauria sorprès amb altres llibres i relats, però malauradament no serà així. Esperem que algú altre agafi el relleu per aquestes contrades ebrenques i ens parli de les nostres coses com ho va fer en Jesús Moncada.
Close your eyes, make a wish.
I després d'aquest especial sobre Jesús Moncada, també tenim un aparador on podeu trobar altres llibres amb altres gustos i interessos. Aquí va el primer llibre d'aquest aparador.
SMS és en català. La seva autora, Carme Canyelles, i l'editorial Edicions 62. Per primera vegada es donen pautes fàcils i ràpides per escriure missatges de mòbil. No és un joc, però s'hi assembla. Dues joves filòlogues presenten una guia per escriure missatges de mòbil. Es tracta d'estalviar espai, guanyar velocitat a l'hora de fer els missatges i, és clar, escriure'ls en català, accentuant al màxim el sistema d'abreviacions de la llengua.
El següent llibre d'aquest aparador es titula Estima i no pateixis. L'autor és el Walter Risso i Edicions 62 qui l'ha publicat. El psicòleg Walter Risso ha fet la dissecció de l'estat d'ànim que coneixem com amor, una font inesgotable de satisfaccions, però sovint també causa de dolor. Risso ens presenta unes vacunes perquè diu que per estimar no cal patir.
El següent llibre és En el borde del mundo, memòries del juez que processó a Pinochet, de Juan Guzmán Tapia. És una crònica d'aquest jutge que va iniciar els processos contra el dictador xilè el 1998. Guzmán va néixer a El Salvador el 1939 i va estudiar dret als Estats Units, l'Argentina i Xile. També és autor de la sentència i ètica professional de l'abogado.
Un llibre escrit a dues mans, per la Maria Carmen Benús i l'Àlex Martín, que es titula Sedueix-lo, i de les columnes que ha publicat aquest llibre, que també porta un subtítol prou aclaridor, que es diu Tots els secrets per ser una dona irresistible. Els autors, ella té una agència matrimonial i ell escriu llibres d'autoajuda, ofereixen un manual per aconseguir el propòsit del títol a base de tècniques, consells, tests i testimonis de tota mena.
Bé, i l'últim llibre d'avui és El descrèdit de la realitat, de Joan Fuster. És una reedició d'aquest assaig de Fuster que va ser publicat per primera vegada el 1955. Està format per mirades breus als diferents moments de la història de l'art amb el desig d'entendre les relacions entre les tendències de la pintura occidental i la realitat. I abans d'acabar el programa d'avui, us farem la lectura del llistat dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibreries de Catalunya.
Com ja sabeu, també tenim dues llistes, la llista de llibres de ficció i la llista de llibres de no ficció. Comencem.
Bé, començarem per la llista de ficció. Tenim en sisè lloc La vella escola, de Tobias Wolff.
En el lloc número 5, el títol en el blanc i l'autor és el Ken Follett i John 62 qui ha publicat.
En el lloc número 4, La ciutat invisible, d'Emili Rosales i l'editorial Proa.
En el lloc número 3 tenim La dona justa, l'autor del Sandor Marai i Edicions 62, qui ha publicat aquest llibre.
En segon lloc tenim El curiós incident del gos a mitjanit, que ja fa bastant temps també que està per als primers llocs, de Mark Haddon, de l'editorial La Magrana.
I també un i altre llibre que fa temps també que està en aquesta llista, que té bastant èxit, és el llibre de Dan Brown, l'últim, que es diu El gran engany, i que Empúries ha publicat.
Bé, i pel que fa als llibres de no ficció, tenim en el lloc número 6 El teló, de Milan Kundera i l'editorial Tusquets, qui l'ha publicat.
En el lloc número 5, Els viatges, és el títol d'aquest llibre, i la Iben Batuta és qui l'autor, i Proa, l'editorial que ha publicat aquest llibre.
Després tenim La intel·ligència fracassada, de José Antonio Marina, de l'editorial Ara Llibres.
El lloc número 3, un llibre que ha fet furor entre els adolescents, bàsicament. Es titula Prohibit als pares, per tant ja... El Josep Lobató és el seu autor, que també és locutor d'un programa de ràdio del mateix nom, i el Teoria Magana ha publicat aquest llibre que està tenint molt èxit, repeteixo, entre els adolescents.
I en segon lloc tenim Entre el roig i el negre, de Miquel Mir, de l'editorial Corbet Comunicació.
I en el lloc número d'aquesta llista tenim a Felip V contra Catalunya, vull dir, és el títol, no és nou, és molt vell, el Joan Maria Torres i el Rafael Dalmau, editor és qui l'ha publicat. I fins aquí, doncs, aquesta llista dels llibres més venuts durant aquest darrer mes.
I això és tot el que ha donat de si avui el Tras Barrat.
Aquest és el darrer programa d'enguany. A partir d'ara comencem les vacances per molta gent i aquest espai també en farà.
Esperem retrobar-nos en la nova temporada de tardor a Ràdio Falset.
Ja no us hagi agradat l'espai que us hem ofert al llarg d'enguany, també ens ho recordem que demà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, el magazín La Finestra es repeteix.
I podreu tornar a sentir el Trasbarrat a partir de les 6 de la tarda, on hi haurà la repetició d'aquest espai i, per tant, podreu prendre nota d'allò que avui no hem pogut apuntar.
Tornarem aviat. Serà el setembre? Esperem que sí. I vosaltres també esperem que ens continueu escoltant quan tornem.
Aquest espai ha estat possible amb la col·laboració dels nostres tècnics Albert Pedrol i Vicenç Brull.
I preparant i comentant en la locució l'Àngels Martí
i l'Agustí Massir.
Ha estat un plaer acompanyar-vos tot aquest temps en antena.
Ens acomiadem, possiblement, fins a la temporada vinent. Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau i fins aquí.